ADN Digital.
Desconnectar a l'estiu és possible? Les estadístiques diuen que no. Un de cada quatre persones miren el mòbil cada 30 minuts o menys als Estats Units. Els adults passen de mitjana 2 hores i mitja al dia mirant el seu smartphone. I aquí més val que no ho mirem, perquè sí, si no, faria fa o no fa el mateix, no? Per tant, ara que està tan de moda parlar de si els nens i nenes han de fer deures a l'estiu, potser sí que els grans, tots els grans que escoltem el Revolució, hauríem de tenir uns deures ben clars, i és jo la primera, també, ja us ho dic que ho faré, mirar menys el mòbil. I aprofitant que estem al Sónar, en aquest especial, el Sónar és l'epicentre mundial de la música electrònica, volem parlar de l'impacte de les noves tecnologies disruptives al món de la música, i molt contenta avui de saludar el Marc Grífol, responsable de desenvolupament de negoci de Quantium, empresa de consultoria de transformació digital. Bona nit, Marc.
Bona nit, Chantal.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, molt contenta de rebre't, perquè, escolta, m'han explicat aquesta notícia. La casa de subhastes Christie's va vendre a finals del 2018 un quadre pintat per un programa d'intel·ligència artificial, atenció, de $432,000, no? Amb aquesta notícia, el prestigiós diari de Financial Times publicava tota una primera plana. L'artista més flamant del món és un algoritme.
Sí.
A veure, vol dir que la intel·ligència artificial, i avui que estem fent reflexió al Sónar, pot fer feines creatives i cada vegada en farà més?
Home, a dia d'avui encara hi ha algunes limitacions, però sí que és cert que ja existeixen robots que imiten a Rembrandt, per exemple.
A Rembrandt,
Sí.
Com han fet possible pintar obres d'aquest mestre de la pintura universal? Clar, com l'imites? Com el copies?
Doncs mira, es va ensenyar un programa d'intel·ligència artificial amb múltiples variables a quadres de Rembrandt, val? Per exemple, colors utilitzats, el percentatge d'homes i dones, proporcions facials, fins i tot els gruixos de les pinzellades de diferents zones de cada quadre, val? Llavors, després de la fase d'aprenentatge, el programa va crear el seu propi Rembrandt i el va pintar posteriorment amb una impressora 3D.
Hi ha proves d'això que dius?
Sí, sí, i tant. O sigui, ho podeu veure a la pàgina web, que és www.nextrembrandt.com.
Clar.
I bueno, no només això, també hi ha robots que fan música, és a dir, que composen. Hi ha robots que fins i tot toquen música amb persones.
Amb persones. És el que ens deia abans el company del Sónar més D, no? Per exemple, aquest any que s'ha barrejat veus humanes amb veus de robots. Això es diu creativitat computacional. Per què aquestes màquines poden arribar a fer aquestes coses, no? Em diries?
Sí, doncs mira, el que tenen en comú aquestes màquines és que han après analitzant moltes dades, com l'estil, l'essència d'un artista, d'un compositor, d'un pintor, per exemple.
Clar, i això ve per l'algoritme, que és la paraula.
Exacte.
Algoritme, expliquem avui per tothom, molta gent que ens escolta és especialista, ja ho sap, què és per tothom i com es fa.
Mira, un algoritme és un conjunt d'instruccions, totes molt ben definides, de manera que la màquina les pugui seguir i entendre, i després les pugui executar de forma correcta, val? Imagina't una persona que ha de fer un plat de cuina que no ha cuinat mai. Doncs aquesta persona ha de llegir, interpretar i executar una recepta de cuina que té un conjunt de passes concretes.
Per tant, és com una recepta de cuina, un algoritme, podríem dir.
Sí,
de
seguir... seria una comparació perquè ens entenguem tots.
De seguir tots els ingredients, totes les eines que calen, no? Tornant a la música, ens ha de preocupar que un robot pugui compondre música o, escolta, cada vegada el mercat també hi entra, i ho ha explicat el Revolució TV3, per exemple, la robòtica en molts sectors i en el món de la música i l'art també.
Sí. Home, avui dia encara s'està experimentant, com estem comentant, però sí que és cert que és un carmelet per la indústria tenir cançons ja de forma gratuïta.
Això està passant.
Sí, sí. De fet, hi ha cançons on la veu la posen les persones reals, com és el cas de la Taryn Southern, i la música està creada per una intel·ligència artificial.
Anem a escoltar-ho, a veure... La música aquí està creada, per intel·ligència artificial.
Exacte. I wish I could see beyond what I can see. I wish I could touch beyond what I can touch. I wish I could feel beyond what isn't real.
Marc, t'he de dir, jo no noto la diferència, que estic escoltant està creada per intel·ligència artificial, no la noto.
Bueno, clar, és que aquests algoritmes, o sigui, aprenen de milions de dades i a partir d'aquí elles mateixes són capaces de crear aquestes noves melodies.
Clar. Això em fa pensar, per exemple, les típiques cançons que són èxits de l'estiu, com la Macarena, que fa anys, són cançons molt repetitives en bucle que gairebé podria haver fet una màquina, no? També podria ser així o no?
Sí, sí, perfectament. De fet, la Macarena són tres acords que podria haver pensat una màquina. Aquí el dubte que ens genera és fins a on podem arribar. És a dir, si els creadors actuals de música, els músics, han de tenir por de que vingui un robot i els tregui la feina.
Déu-n'hi-do, per tant, Déu-n'hi-do, no?
Sí, per exemple, més coses, per seguir. Ja existeix el primer ordinador que ha après el llenguatge musical humà.
Escoltem-lo. Aquest és el primer ordinador que ha après el llenguatge musical humà. L'ordinador que comenta en Marc es diu IAMUS i es troba a la Universitat de Màlaga. Això que esteu escoltant és una de les peces de música composades per IAMUS i interpretada per la Banda Simfònica de Londres. En aquest cas, com han pogut crear un robot artista, em diries, Marc?
Mira, de la mateixa manera que s'ensenya un nen petit a composar una sèrie de regles quan va al conservatori, amb el bueno, què ha de fer, què no ha de fer, etc., amb IAMUS, un equip de músics va anar transcrivint els informàtics de la Universitat de Màlaga i ells van anar introduint totes les regles al programa informàtic.
Déu-n'hi-do, És fantàstic,
Sí.
És sorprenent, No et sorprèn a tu cada dia totes aquestes notícies, Marc?
Home, és bastant impactant, però el ritme que va avui la tecnologia, crec que ja res més ens pot sorprendre.
Clar, és imparable, Això que a diferència d'un nen, aquest programa mai havia escoltat abans Beethoven ni la veu de l'ésser humà ni cap tipus de so, per tant.
Exacte. El programa únicament necessitava saber quines coses són correctes i quines són incorrectes. I per acabar, Chantal, si em permets, m'agradaria llançar un parell de preguntes a tothom que ens escolta.
Quines? A veure.
Mira, la primera. Ens aixecaríem per aplaudir un robot després d'un concert?
Ens aixecaríem per aplaudir un robot després d'un concert? Jo crec que el que deia abans el José Luis del Sónar, ens aplaudiríem a les persones que han programat el robot.
Per exemple.
Perquè potser tenim tendència a aplaudir més a persones que a màquines, no?
De moment, sí.
L'altra, però la llancem també a tots els oients. Ens podeu, ja sabeu, participar a través de Facebook, xarxes socials, al Twitter, a l'Instagram. Ens podeu enviar missatges, fotografies. Ens agrada molt conèixer els nostres oients. I què més? I mira, quina l'altra pregunta?
I la segona, per acabar. Un robot que crea música hauria de tenir drets d'autor?
Un robot que crea... Doncs és veritat, és una altra cosa. Per què no? Segurament, clar, tot està en les persones. El programador del robot
clar.
Que ha fet aquella peça musical...
Aquí correspondria, no?
Segur, aquí, clar, aquí. Doncs molt bé, com sempre, Marc Grífol, explicant temes interessants, únics i portant noves dades que ens han sorprès en aquest Sónar 2019.
Moltes gràcies
per venir, Marc.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.